Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De juny del 2004, 6 de la tarda. Dos agents de la Guàrdia Civil de Trànsit custodien un camió carregat amb les pales d'un aerogenerador. Ho fan a la Nacional 113, que uneix Pamplona amb Madrid. De sobte, la conducció temerària d'un tot terreny els crida l'atenció. Els agents activen les sirenes i comencen a perseguir-lo. El conductor no fa cas dels avisos i prem l'accelerador. Després de 3 quilòmetres, alenteix la marxa. Els agents l'avancen i durant un moment circulen contra direcció. Quan els dos cotxes es troben en paral·lel, l'infractor treu un subfusell per la finestra i obre foc. Una ràfaga de 21 projectils mata els dos guàrdies civils a l'acte. Els fets han passat a l'entrada del municipi navarrès de Castejón.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El que havia de ser una jornada de vigilància rutinària acaba amb la mort a sang freda de dos guàrdies civils. A l'escena del crim, desenes de casquets de bala escampats per terra. L'anàlisi d'aquesta munició serà el punt de partida d'un cas que té ramificacions per tota la geografia espanyola. Les revelacions d'un confident donaran el gir definitiu a una història de lladres i serenos. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
El 2004 és un any que sempre recordarà pels atemptats de l'11 de març a Madrid.
El tren se ha quedado pegado a las vallas, a lo que es la valla, y otra explosión se ha visto en el cielo como una lucecita, y entonces ya toda la gente de las casas estas ha empezado a levantar las persianas.
La massacre, obra d'una cèl·lula jihadista, va deixar 193 morts i més de 1.800 ferits. Tres mesos després, l'impacte d'aquell atac encara era molt present a la societat. Dimecres, 9 de juny de 2004, els diaris obrien amb la detenció a Milà de Mohamed l'Egipci, un dels cervells de l'11M. Explicaven que estava a punt de cometre un altre atemptat a Europa. Aquell dia, dos agents de la Guàrdia Civil de Trànsit, Juan Antonio Palmero, de 29 anys, i José Antonio Vidal, de 31, tenien l'encàrrec de custodiar fins a La Rioja un comboi carregat amb les pales d'un aerogenerador de l'empresa Gamesa. Havien de regular la circulació perquè el pas d'aquest vehicle de grans dimensions no comportés cap problema a la xarxa viària. I s'havien de situar a l'encreuament entre la Nacional 113, la carretera que uneix Madrid i Pamplona, amb la Nacional 232, que connecta Vinaròs amb Burgos, molt a prop del municipi navarrès de Castejón.
Els dos agents pertanyien a l'agrupació de trànsit de Calahorra, a La Rioja, i van entrar a la Benemèrita per vocació. El José Antonio, el més gran, havia volgut ser guàrdia civil tota la vida, malgrat els esforços de la seva mare, la Virgínia, perquè canviés d'idea. Poc temps després d'entrar al cos, el van destinar a Mieres, a Astúries, i més tard a Calahorra. El Juan Antonio, l'altre agent, va ingressar a la Guàrdia Civil influenciat per la figura del seu pare, el Rafael, un subtinent ja jubilat que anys enrere va sobreviure als trets d'un atracador. El lladre li va disparar quan l'anava a identificar.
Situem-nos al dimecres 9 de juny del 2004. Pels agents Palmero i Vidal, vigilar un comboi amb una càrrega de grans dimensions forma part de la seva rutina habitual. Abans de les 6 de la tarda agafen el cotxe patrulla, un Renault Laguna, i s'aturen al quilòmetre 83 de la Nacional 113, molt a prop de l'enllaç amb la Nacional 232, a esperar el camió.
Condueix l'agent Palmero, que abans d'entrar a la Benemèrita va estudiar formació professional, la branca d'electricitat. Un bon dia va comunicar als seus pares que no volia ser electricista i que el seu somni era ser guàrdia civil. Quan va sortir de l'acadèmia el van destinar a Estepona, a Màlaga. Més tard va demanar un trasllat a Bilbao. Poc temps després va ingressar a trànsit i va sol·licitar el destí a Navarra perquè volia estar a prop d'un dels seus germans, un camioner que vivia en aquella regió. Li van donar plaça a Calahorra, a una hora de Pamplona. L'agent Palmero feia 2 anys que vivia amb la seva nòvia, la Maria. S'acabaven de comprar un pis a Estepona perquè quan es casessin volien instal·lar-se a Andalusia.
L'agent Vidal va de copilot i està pendent d'un canvi de destí després d'haver aprovat el curs de caporal. Fa calor. Hi ha bastant trànsit, però la tarda és tranquil·la. En aquella zona les carreteres són de 2 carrils, un per sentit, i molt rectes i planes. No hi ha corbes ni muntanyes. En aquella planúria, envoltada de camps de cultiu, el cotxe de la Guàrdia Civil es veu perfectament. De sobte, un tot terreny se salta un stop. Els agents activen les llums, les sirenes, i comencen a perseguir-lo.
¿Pero qué le pasa a este tío? ¿Es que no ve las luces?
Síguele, síguele. Tenemos que identificarle. Estará borracho.
Per megafonia, els guàrdies civils Palmero i Vidal demanen al conductor que s'aturi. L'infractor, en lloc de parar, prem l'accelerador. Els agents no tenen gaires opcions d'aturar-lo. No el poden avançar. La carretera és d'un sol carril per sentit i a aquella hora de la tarda el trànsit és intens. Després de 3 quilòmetres, el tot terreny s'apropa a l'entrada del municipi navarrès de Castejón i, sorprenentment, el cotxe perseguit comença a frenar. Els guàrdies civils pensen que finalment ha entrat en raó. L'agent Palmero, que és qui condueix, aprofita que la carretera s'eixample pels carrils d'entrada i sortida de la població i envaeix els carrils del sentit contrari.
Al llegar a l'altura de los carriles de dobles direcciones existentes en el cruce de entrada y salida a Castejón, kilómetro 79, para lograr interceptar el vehículo mencionado, recortaron la distancia circulando momentáneamente por el carril de salida de Castejón en dirección contraria a la establecida.
El Renault Laguna de la Guàrdia Civil redueix a tercera i fa la maniobra per avançar al tot terreny per l'esquerra. Va a una velocitat de 30 km per hora. La intenció dels agents és situar-se davant del tot terreny i blocar-li el pas. En aquell moment, el Suzuki s'atura i el de la Guàrdia Civil redueix la marxa i quan els dos cotxes es troben en paral·lel, el fugitiu treu un subfusell per la finestra i obre foc.
Sin mediar intercambio alguno de palabras con la dotación de la Guardia Civil, de manera inesperada, absolutamente sorpresiva y sin que los agentes de la autoridad dispusieran de la menor posibilidad de defensa, estando sus armas reglamentarias sin montar y con las fundas abrochadas, disparó repetidamente a los guardias civiles 21 proyectiles.
La majoria dels trets entren per la finestra del copilot on hi va l'agent Vidal. També impacten contra l'agent Palmero que es desploma damunt del volant. D'aquesta manera ho va explicar el periodista Pablo Ordaz al País.
Su pie derecho apretó el acelerador. El vehículo recorrió dando tumbos 269 metros hasta estrellarse a 85 km por hora contra una señal de tráfico.
El conductor del totterreny prema a fons l'accelerador i fuig del lloc dels fets. Un camioner que en aquell moment circula per la Nacional 113 veu el cotxe de la Guàrdia Civil accidentat. Atura el camió al voral i baixa per saber què ha passat. També para el conductor d'un autobús. Quan són davant del Renault Laguna, veuen que hi ha risc d'incendi. La gasolina cau a raig a causa de l'impacte. Agafen els extintors dels seus vehicles i ruixen el motor. Després treuen els agents Palmero i Vidal del cotxe però no es pot fer res per salvar-los la vida.
Dos guàrdies civils de trànsit han mort en una carretera al sud de Navarra, a prop de la població de Castejón. Perseguien un totterreny sospitós que s'ha situat en paral·lel al seu cotxe, els ha metrallat...
La Guàrdia Civil arriba al lloc dels fets. De seguida descarta la possibilitat d'un accident i treballa amb la hipòtesi que es tracti d'un atemptat d'ETA, perquè la Guàrdia Civil ha estat un dels objectius prioritaris en la història de la banda. Els agents Palmero i Vidal els han cosit a trets i no han tingut temps ni de desenfundar l'arma reglamentària. Els investigadors recullen fins a 23 casquets de bala que els especialistes en balística hauran d'analitzar. De seguida es posa en marxa un desplegament sense precedents per intentar capturar l'autor o autors de l'assassinat. Alguns conductors expliquen que han vist un Suzuki de color fosc que fugia a molta velocitat. També hi ha pagesos que han sentit la ràfega de trets des de les seues finques, situades a prop de la Nacional 113. Hi ha controls per tota la zona. Aquell mateix dia, a Astúries, a 500 quilòmetres de Castejón, hi ha una altra notícia que posarà en alerta la Guàrdia Civil.
La policia ha arrestat 6 persones més a Avilés, a Astúries. Es tracta de 6 ciutadans espanyols presumptament relacionats amb el robatori d'explosius utilitzats en els atemptats terroristes de l'11 de març.
Els investigadors intenten establir algun tipus de relació entre aquestes detencions i l'assassinat a sang freda dels dos agents de trànsit. Els fets han passat a 500 quilòmetres de distància, però no troben res. El resultat de les anàlisis dels casquets de bala localitzats a la Nacional 113 sí que aporten més informació.
Les balas utilizadas para matar a los guardias civiles, del calibre 45 y de la marca alemana Gecko, salieron de un fusil que ya tenía ruina, que es la forma con que en el argot policial se define a las armas con crímenes en su historial.
La marca de les bales i el número de calibre porta els investigadors a descartar la implicació d'ETA.
La munición de fabricación alemana Gecko, especialmente la del calibre 45, no es habitual de la banda terrorista ETA, abonada a los 9 milímetros Parabellum, pero sí ha sido localizada en numerosas ocasiones en poder de mafias procedentes de los países del este europeo.
La Guàrdia Civil investiga la possible implicació de bandes de delinqüents albano-kosovars. Aquests grups estan especialitzats en el robatori de polígons industrials i oficines i van fortament armats. A Navarra tenen un ampli historial delictiu. La policia foral té constància que des del 1999 fins al 2004 s'han registrat fins a 500 robatoris amb violència en empreses de la zona. Mentre es treballa en aquesta via, els investigadors de balística descobreixen una coincidència que serà determinant. La conversa entre dos comandaments de la Guàrdia Civil que ara sentireu està extreta d'un llibre del periodista del País, Jesús Duba. Més endavant parlarem amb ell.
No hay duda, mi coronel. El que mató a nuestros dos guardias es el mismo tío que hizo lo de la Val d'Uixó en Castellón, hace 4 años.
¿Está usted seguro?
Seguro, mi coronel. El arma empleada en un caso y en el otro es la misma. O sea que el autor debe ser el mismo individuo.
Què va passar fa 4 anys a la Val d'Uixó? Qui és aquest individu o individus armats amb un subfusell?
El dimecres 10 de maig de l'any 2000, a 2:45 del migdia, un home va entrar a l'oficina de la Caixa Rural de Sant Isidro de la Vall d'Uixó, situada a l'encreuament entre l'Avinguda del Cor de Jesús i el carrer Chacó. Portava un maletí a la mà esquerra. Sota l'americana se li intuïa un bony. Es va adreçar als taulells d'atenció al client i va preguntar pel director. Un dels empleats, que no se n'acabava de refiar, li va respondre que el trobaria a la segona planta. Quan l'home es dirigia cap a dalt, aquest treballador, que en realitat era el director de la sucursal, va trucar als companys del pis superior. Els va alertar que pujava un client que tenia una actitud sospitosa. De sobte, l'home, en lloc d'anar al segon pis, es va girar i va tornar cap als taulells. Va treure una pistola i va encanonar un dels empleats.
Vamos a la caja o te dejo seco.
El director va activar l'alarma silenciosa mentre l'atracador regirava els calaixos de l'àrea blindada. Quan finalment va trobar els diners, els va posar dins el maletí, però no en va tenir prou.
Que poco dinero tenéis, cabrones. ¿Dónde está el que falta?
Llavors, l'atracador va anar cap a la caixa forta i va intentar obrir-la sense èxit.
Ya habéis tocado la alarma. Como ve a alguien hablando por teléfono, le pego un tiro.
L'home, amb una pistola en una mà i el maletí a l'altra, es va dirigir cap a la porta de sortida. Mirant cap a un costat i cap a l'altre per assegurar-se que ningú li barrava el pas, va sortir al carrer. Havia aconseguit un botí de gairebé 3 milions de pessetes, uns 17.000 euros, i ho havia fet en un temps rècord. El cop havia durat 2 minuts i 35 segons. El periodista del País, Jesús Duba, coneix molt bé la trajectòria d'aquest atracador.
En teoria era un atraco fácil y que no iba a tener más complicaciones, pero se complicó porque el atraco fue una hora en que estaban todos los policías municipales o locales de Valldiussó más o menos reunidos para hacer el cambio de relevo de turno, y cuando salía huyendo de la sucursal dieron la alerta, empezaron la persecución, varios policías fueron detrás de él.
Mentre el perseguien, l'atracador va disparar i va ferir dos agents en una cama. Pel que van veure els testimonis, sembla que no va tirar a matar. L'únic que volia era deixar-lo sense mobilitat perquè no el poguessin perseguir. Les corredisses i l'intercanvi de trets van continuar pels carrers propers a la sucursal bancària. En cap moment, l'atracador va deixar anar el maletí.
Él llegó a ser alcanzado por varios proyectiles, pero como llevaba chalecos antibalas, pues no resultó herido.
A la persecució s'hi van afegir dos policies municipals més, el caporal Manuel Ferrandis, que esperava l'atracador al darrere d'un cotxe, i l'agent José Antonio García Segarra. El caporal Ferrandis va ordenar al lladre que s'aturés i que baixés l'arma, però l'atracador, en lloc d'obeir, va respondre a trets. Al mateix temps, l'agent García Segarra també va disparar contra el fugitiu sense arribar a tocar-lo.
Pero en ese intercambio de disparos resultó que uno de los policías municipales, inopinadamente, por supuesto, y en la refriega con el atracador, efectuó varios disparos y uno de ellos alcanzó a otro compañero que estaba en la trayectoria, ¿no?, de los disparos.
El company que estava a la línia de tir era el caporal Ferrandis. Allí el que acabava de passar, l'atracador va continuar corrent per deixar enrere la pressió policial i va arribar al cotxe. L'havia aparcat a la plaça de la Mare de Déu dels Desemparats, a 5 minuts a peu de la sucursal.
Había dejado el coche de huida bastante lejos, con lo cual allí se produjo una auténtica ensalada de tiros.
Quan estava a punt d'arribar a la plaça, el fugitiu va perdre la tapa del carregador de la pistola i 20 cartutxos sense disparar de la marca Gecko. Recordeu que és la mateixa munició que es va fer servir a l'assassinat dels dos guàrdies civils de trànsit. També se li va obrir el maletí on portava els diners i els gairebé 3 milions de pessetes del botí van sortir volant pels aires. Enmig d'un nou intercanvi de trets, l'atracador va arribar al cotxe, un Suzuki Vitara de color blanc, que estava aparcat de cara a la paret. Va obrir la porta, va treure un subfusell i va obrir foc contra els agents que el perseguien. No va ferir ningú. Va entrar a l'interior del tot terreny i el va engegar i va fer marxar enrere. Els policies van disparar fins a 10 vegades contra el Suzuki, que no va parar. Una de les bales va impactar contra el fugitiu, que va estar a punt de caure del cotxe, però es va reincorporar i va aconseguir escapar. El periodista Jesús Duba explica com va quedar l'escenari.
La Guàrdia Civil recogió allí más de 100 casquillos, es decir, casi fue la guerra de Vietnam, como digo yo, porque silbaban las balas por un lado y por otro, ¿no?
D'aquesta manera ho va explicar el seu llibre.
Cuando se disipó la nube de pólvora, las calles estaban plagadas de decenas de casquillos del 9 Parabellum, del calibre 45 y del 357 Magnum. Pero también había mucha sangre. La sangre del cabo Manuel Ferrandis Fenollosa, de 49 años, casado y padre de tres hijos. De la agente José Quirant, de 38 años, con un balazo en la pierna. De Daniel Diago, de 34 años, herido en un muslo. Y del sargento Carlos Domingo, de 39 años, con lesiones en la cara y en los ojos por las esquirlas de unos cristales.
La Guàrdia Civil té molt clar que la persona que va atacar un banc a la Vall d'Uixó l'any 2000 és la mateixa que ha assassinat els dos agents de trànsit a Castejón. En els dos escenaris, el fugitiu condueix un Suzuki Vitara, tot i que de colors diferents, un de blanc, l'altre fosc. I ha utilitzat un subfusell amb munició de la marca Gecko i del calibre 45. Qui és aquest individu?
La Guàrdia Civil, la Policia Nacional, sabien mucho de este hombre y, sin embargo, no sabían nada. No sabían nada, no sabían lo principal, que era la identidad.
Ese delincuente era una especie de fantasma, un sujeto cuya imagen habían visto hasta la saciedad en las cintas grabadas por las videocámaras de los bancos que había atracado. Un tío con barba y peluca postizas, de aspecto grueso, español, de ojos azules y de complexión fuerte, posiblemente engordada por el chaleco antibalas que escondía bajo sus ropas. No había dejado jamás ni una huella, ni había perdido un cabello en los constantes golpes que venía perpetrando desde más de una década atrás.
L'atracador havia dissenyat un sistema per no deixar rastre.
Atracava sempre con una peluca, con barba, muy disfrazado, con gabardina. En fin, resultava imposible identificarle, por más que lo intentava la policía o la Guardia Civil, y además había ideado un método novedoso y curioso para no dejar huellas, que era que llevaba toda la palma de las manos, de sus manos, forrada con esparadrapo, de forma que no dejaba huellas dactilares. Es un método bastante novedoso, porque ya sabemos todo lo de los guantes, ¿no? Pero los guantes estorba en ocasiones, ¿no? Como dice el dicho, el gato con guantes no caza bien. Pues este hombre había inventado esa forma, que era una especie de guantelete que fabricaba artesanalmente pegándose esparadrapo en la palma de las manos, ¿no? Entonces era difícil identificarle, sí.
Siempre actuaba sol, y eso le va a valer un sobrenom.
Que se pasó 13 años o más, pues, actuando en solitario, que fue el apelativo que le pusimos en la prensa, el atracador solitario. Y después, para abreviar y para cortar, pues lo dejamos en el solitario, ¿no?
L'assassinat dels agents Palmero i Vidal converteix el solitario en el principal objectiu de les forces de seguretat de l'Estat.
Él sabía que era el enemigo público número uno, que el Ministerio del Interior llegó, pues eso, a imprimir pasquines y a divulgar capturas de los vídeos de los bancos en los que se le veía con la barba y la peluca y tal, pidiendo recompensa, ofreciendo recompensa y pidiendo ayuda a la ciudadanía. Bueno, eso solamente se había hecho, bueno, pues con gente de ETA o de Grapo, en fin, organizaciones muy poderosas, muy peligrosas, y sin embargo aquí, pues eso, un tipo solitario se había convertido en el enemigo público número uno.
Feia molts anys que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil li seguien el rastre. El 18 de maig de 1993 havia atracat una oficina del Banco Hispanoamericano al municipi d'Ademús, al País Valencià.
Ho va fer acompanyat d'un còmplice. El botí va ser de 400.000 pessetes, uns 2.500 euros. En aquell temps no hi havia càmeres de videovigilància. Un dels empleats va aconseguir prémer un botó i obtenir una foto fixa d'un individu amb barba i perruca postisses. Els dos delinqüents van fugir amb una furgoneta Citroën C15.
Gairebé un any més tard, el 2 de maig del 94, va assaltar una sucursal del Banco Exterior d'Espanya de Viveiro, a Lugo.
Es van emportar 5 milions i mig de pessetes, uns 34.000 euros, i el DNI de l'encarregat de la caixa. Era la primera vegada que hi havia constància que atracava sol.
Entre els anys 96 i 98, el solitario va actuar a les províncies de Badajoz, Saragossa, Segòvia, Osca, Terol i Múrcia. En un atracament al municipi de Zafra, a Badajoz, va fugir amb un Renault 4 amb matrícula falsa i va mantenir un tiroteig amb diverses patrulles de la Guàrdia Civil. El botí va pujar a més de 28 milions de pessetes, gairebé 170.000 euros.
El 1999 va fer fins a 9 atracaments repartits per tota la geografia espanyola. L'últim, el 23 de desembre, a Mula, a Múrcia, on es va acomiadar de treballadors i clients amb un bon Nadal després d'emportar-se gairebé 6 milions de pessetes, uns 36.000 euros. A partir de l'any 2000 i durant 3 anys va atracar fins a 10 sucursals bancàries. La seva activitat delictiva es va estendre per La Corunya, Còrdoba, Toledo, Castella i Lugo.
Les forces de seguretat no l'havien pogut detenir mai perquè sempre es feia fonadís, tot i que el tenien molt estudiat.
Sabien mucho sobre sus costumbres, sus horarios, las zonas por donde se había movido, incluso habían efectuado mapas con chinchetas y las habían unido con cuerdecitas de distintos colores para ver si había algún nexo de unión, pues yo qué sé, si actuaba por días o por zonas, por algo que aportara una pista, de decir, pues los lunes atraca cajas de ahorro. No, pues no encontraron ninguna pista.
La Guàrdia Civil sap que el solitario utilitza un Suzuki Vitara. En el crim de Castejón, els testimonis van dir que el totterreny era fosc. En l'atracament de la Vall d'Uixó, va fugir amb un Suzuki de color blanc. Els investigadors se centren en els propietaris dels 50.000 vehicles d'aquest model que en aquell moment estan en circulació a Espanya. Consulten els arxius i les bases de dades de trànsit. No troben cap pista sòlida. Per la manera com actua, també sospiten que el solitario pot ser un membre del cos policial. I demanen informes sobre agents amb expedients de mala conducta, expulsats del cos o amb baixa voluntària. Cap dels investigats encaixa amb el perfil de l'atracador. Pel periodista Jesús Duba, el solitario és un home murri que sabia molt bé el que feia.
Su meticulosidad y la frialdad y, en fin, ese carácter de verso suelto, de lobo solitario, de personaje que no necesitaba a nadie para montárselo él solito, cosa que bueno, todos sabemos que es difícil, ¿no?
El fet d'actuar sol evitava que algun còmplice el delatés. Ell era l'únic responsable dels seus actes.
Siendo un hombre solitario, digamos que se trabaja mucho más, el riesgo es mayor, pero por contra tiene también sus ventajas, ¿no? Como nos demostró la actuación de este hombre. No hay fugas de información.
Dos anys després de l'assassinat dels agents Palmero i Vidal, semblava que el solitario havia deixat d'actuar. Som a l'abril del 2006. Tot i que les comandàncies de la Guàrdia Civil estan en alerta, fa mesos que no s'ha registrat cap atracament comès per un home gras amb barba i perruca postisses. Els investigadors pensen en la possibilitat que el lladre estigui mort o hagi fugit d'Espanya, una opció que aviat s'esvaeix.
És dijous 20 d'abril del 2006. L'objectiu del solitari és una sucursal de Caixa Galícia a Sarrià, Lugo. Entra a l'oficina. Quan és al mostrador, treu una pistola i apunta un dels treballadors, que, espantat, li dona els diners que té a mà.
¿Solo tienes esta puta mierda de dinero?
El treballador es diu Jesús López, té 50 anys i només li ha donat 835 euros, que són els que hi ha a la caixa. El solitario, enfadat, li dispara un tret a la cama. El cop ha durat 1 minut i 50 segons.
Les càmeres de seguretat el graven. Porta perruca, ulleres de sol i una crossa ortopèdica. Ni rastre de la barba. Després d'estar pràcticament dos anys inactiu, els investigadors creuen que és el solitario, però veuen que hi ha un canvi en el seu aspecte i en la manera d'actuar.
Había incorporado entre sus herramientas una muleta ortopédica con el fin de simular una cojera y burlar así los arcos detectores de metales existentes en la mayoría de los bancos. Muy hábil, si sonaban las alarmas, podía justificarse diciendo que sería debido al bastón metálico en el que se veía obligado a apoyarse para caminar.
També detecten un cert nerviosisme en les seues reaccions. Com que el botí no era prou suculent, el solitari dispara un tret a l'empleat del banc. Tres setmanes després de l'atracament a Lugo, el solitari torna a robar.
És dimecres 10 de maig del 2006. El lladre entra en una sucursal del Banc Popular situada a La Moraleja, una urbanització de luxe de Madrid. S'emporta 21.000 euros. Tot i que el cop li ha sortit bé, dispara contra la marquesina on hi ha una de les treballadores de l'entitat. En la fugida li cau un cartutx de la marca Geco de 9 mil·límetres. El que no sap és que una càmera de videovigilància del carrer ha captat la imatge d'una furgoneta Renault Kangoo de color blanc, matrícula 8890 CCM.
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
La Guàrdia Civil segueix la pista de la furgoneta i demana ajuda a l'empresa Renault per conèixer més detalls del model de cotxe. La companyia els informa que té una obertura al sostre, que no té vidres a la part del darrere i que les portes laterals són corredisses.
Com ja va passar amb el Suzuki Vitara, els agents investiguen els propietaris de les 15.000 Renault Kangoos registrades a Espanya. Fan diversos cribatges i redueixen la llista a 1.800 sospitosos. N'estudien els antecedents i si en el passat han tingut un Suzuki o una Citroën C15, dos models utilitzats pel fugitiu en alguns atracaments. Mentre la Guàrdia Civil treballa en aquesta via, el solitario té altres objectius.
Dos dies després del robatori a La Moraleja, atraca una sucursal del Banc Popular a Tres Cantos, a Madrid, i s'emporta més de 16.000 euros. Dos cops en només 48 hores. Cinc mesos més tard, l'octubre del 2006, entra a la seu del Banc Popular d'Alcúdia, al País Valencià, i aconsegueix gairebé 9.000 euros. Un vianant assegura que l'atracador ha fugit amb una Renault Kangoo blanca. Al novembre, l'objectiu és un banc d'Àvila, i al desembre, el Banc Santander de Sant Agustín de Guadalix, a Madrid. El periodista Jesús Duba va recollir en el seu llibre el testimoni del director de la sucursal.
Todo fue muy rápido. El que lo hizo fue un hombre de complexión fuerte, con gafas, gorra y barba postiza. Llevaba una muleta. En menos de un minuto y medio se llevó los 11.500 euros que teníamos.
La Guàrdia Civil inspecciona la sucursal de dalt a baix a la recerca d'alguna empremta o cabell. L'únic que troben és una petjada que correspon a una sabata del número 43. Poca cosa. El Ministeri de l'Interior demana ajuda a la ciutadania.
La Guàrdia Civil tiene identificada a la persona que mató hace dos meses a dos guardias civiles en Castejón, Navarra. Hoy nos han enseñado su imagen, grabada por la cámara de seguridad, de uno de los 50 bancos que atracó. Piden la colaboración de todos, la colaboración ciudadana, para localizar al delincuente.
Les crides no tenen cap efecte. Ningú és capaç de donar més dades sobre el solitario, un home que actua impunement des de fa més d'una dècada. Dos mesos després, ara ja som al febrer del 2007, torna a actuar.
És dimecres 7 de febrer. A les 2 menys 5 minuts del migdia, el solitario entra a la sucursal del Banc Popular, situada al número 140 de la carretera de Canillas, a Madrid. Així ho va escriure Jesús Duba a El País.
El atracador solitario roba un banco cerca de la sede central de la policía. El buscado delincuente ha perpetrado sus últimos golpes en Madrid. La sucursal del Banco Popular está muy cerca del macrocomplejo que alberga las unidades centrales antiterroristas y contra el crimen organizado del Cuerpo Nacional de Policía. Este nuevo golpe demuestra la audacia de este individuo al que se le imputan ya 32 atracos y el asesinato de dos guardias civiles en Castejón, en Navarra, el 9 de junio de 2004. Como es habitual, el famoso delincuente irrumpió en la entidad bancaria disfrazado con una perilla y apoyándose en una muleta ortopédica, posiblemente para burlar así los arcos detectores de metales y ocultar el arma que esconde entre sus ropas. En esta ocasión se apoderó de 16.500 euros. No dejó huellas dactilares.
Desde el abril del 2006, el solitario ha atracat 7 entitats bancàries. Tres mesos després del cop al Banc Popular, el solitario torna a posar contra les cordes policia i Guàrdia Civil.
És divendres 18 de maig de 2007. A 2:45 del migdia toca repetidament el timbre de l'oficina de la Caixa Rural del municipi de Toro, a Zamora. Es pensa que la porta està tancada. Els treballadors li fan gestos perquè l'estiri cap a ell. Ho fa i entra. Dins a l'entitat hi ha els empleats i 4 clients. El solitario va amb perilla, una gorra i ulleres de sol. A la màniga de la jaqueta hi porta una arma amagada. L'atracador es dirigeix directament cap al responsable de la caixa. Luis Alonso Medina, de 53 anys i pare de dos fills, li dona tot el que té, uns 6.000 euros.
Cabrón, ¿solo tienes esto?
Decebut per la quantitat, el solitario li dispara un tret a la cama. És el mateix que va fer l'abril del 2006 en l'atracament de Caixa Galicia a Sarria, a Lugo.
Esto es para que la próxima vez tengas más dinero.
El solitario surt del banc i puja a una Renault Kangoo de color blanc. La Guàrdia Civil monta un dispositiu de vigilància per tota la província de Zamora per capturar l'atracador. La mobilització resulta inútil, però hi ha un element que al solitario se li escape.
En un camí rural, a uns 25 quilòmetres de Toro, Julio Alberto Vegas, un pastor de 48 anys, veu l'atracador conduint una Renault Kangoo blanca, que té una obertura al sostre.
Sale huyendo y va por caminos, como decíamos antes, porque conocía o había estudiado la ruta de huida, iba por caminos y cerca de Alaejos, un pueblo que está situado a varias decenas de kilómetros de Toro, por allí un pastor vio que iba en la furgoneta, en el vehículo que él utilizaba y que se quitaba la peluca. Bueno, ahí empezó la pista.
Un equip d'Antena 3 va localitzar el pastor.
Pues fue a más o menos 3 kilómetros de aquí, en un camino rural, y yo le vi que venía bastante velocidad. Pero tampoco pasé en una velocidad que llamara la atención. Y bueno, pues yo he apartado las ovejas, las he echado a una tierra, ha tenido que caminar la velocidad y entonces es cuando yo le he visto, y le he visto pues a 2 o 3 metros. Y me sorprendió que no me diera salud ni nada. Y bueno, pues yo testifiqué a la Guardia Civil. No llevaba, o sea, tenía la cara limpia. Cuando yo le he visto tenía...
Y lo reconoció por las imágenes, ¿no? Que habían salido en la tele y eso, ¿no?
Bueno, en principio me pareció, y luego la hora que era, donde había perpetrado el atraco, que yo lo vi por la radio, estas historias, pues coincidía, podía coincidir lo que tardara en venir. Y no vale decir que te pareció, es que yo se lo afirmaba con rotundidad.
Com que els últims cops del solitari han estat a Madrid, la brigada de la policia judicial de la capital espanyola destina tots els esforços a seguir els passos de l'atracador. Al capdavant de la brigada hi ha el comissari José Manuel Calleja. També en formen part el comissari Emilio Alcázar, que és el cap de la unitat de drogues i crim organitzat, i l'inspector Santiago Calvo, responsable del grup d'atracaments.
Sospechosos, tocar i averiguar y buscar antecedentes y vigilar a muchos, ¿no? No sé exactamente a cuántos, pero muchos. Bueno, por ejemplo, en la Brigada de Madrid, el comisario Alcázar puso a trabajar a uno de sus hombres, un inspector de confianza, estudiar todos los temas, las fechas, bueno, cosa que ya había hecho también la Guardia Civil, ¿no?
Els efectius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional tenen equips especialitzats treballant únicament per capturar el solitari. Els dos cossos segueixen pistes per separat i mobilitzen els seus propis confidents. Després es reuneixen i creuen les dades, però les investigacions no porten enlloc. No hi ha cap pista sòlida on agafar-se, tampoc sobre la Renault Kangoo. Les forces de seguretat mai han trobat empremtes de l'atracador als bancs atracats perquè es forrava les mans amb esparadrap, ni cap cabell que hauria servit per extraure'n l'ADN i tenir perfil genètic. Però una trucada de telèfon canviarà les coses. És dimarts 29 de maig del 2007 a la tarda. El comissari Emilio Alcázar és al seu despatx. Sona el telèfon. A la Sexta va explicar qui l'havia trucat.
Estava jo en l'oficina allí en el despacho y me llamó este amigo de Alicante y me dijo, me saludó y tal, y me dijo, oye Emilio, mira, una cosa, tengo un conocido que me ha asegurado que sabe quién es este hombre que está atracando bancos, que le llaman el solitario, porque él en su época también trabajó con él, cuando eran más jóvenes, algún atraquillo habían hecho. Pedí la foto, cuando vi, me saltó como, me dio buenas sensaciones.
El nom que li dona el company d'Alacant és el de Jaime Jiménez Arbe. El comissari Alcázar convoca l'inspector Santiago Calvo, responsable del grup d'atracaments, per comunicar-li la notícia. De seguida es posen a treballar. Consulten els arxius del DNI, els antecedents policials i les dades de trànsit.
I troben que Jaime Jiménez Arbe va néixer a Madrid un 12 de gener del 1956, que és fill del Jaime i la Soledad i que tenia el seu domicili al número 29 del carrer Galeno de las Rozas, a Madrid. Sobre els antecedents, comproven que l'havien detingut fins a 9 vegades per tràfic de drogues, robatori amb força i lesions. No tenia cap cotxe al seu nom i portava molts anys sense trepitjar una comissaria.
L'inspector Calvo troba més informació sobre Jiménez Arbe.
Él sí, venía de una familia, digamos, de clase media. Su madre era maestra y, bueno, pues digamos que de buena posición. Él estudió en el colegio, en el Instituto Italiano en Madrid, aunque no era buen estudiante. Y aunque siendo ya joven empezó a tener algunos problemas con la justicia, porque, como supimos más tarde, pues siendo joven ya robó unas guitarras en una tienda de música de aquí del centro de Madrid.
En poc més de 20 anys va viure a Londres i a Suècia.
En el extranjero tuvo problemas porque le detuvieron en los países escandinavos por un asunto de narcotráfico y sí, empezó a viajar y ya pues a dar señales de que, digamos, el trabajo normal y ordinario no iba mucho con su personalidad.
Más tarde fue trincado en España en posesión de 300 recetas falsas, motivo por el cual fue catalogado como traficante de estupefacientes y sometido a vigilancia durante sus entradas y salidas del territorio nacional. La policía presumía que podía estar introduciendo narcóticos desde Suecia, Noruega y Finlandia, ayudado por su esposa, una joven de nacionalidad finlandesa de quien pronto se separó.
L'inspector Calvo descobreix que Jiménez Arbe tenia un germà, l'Álvaro, ja mort, amb nombrosos antecedents per robatori i tràfic de drogues. També troba que al xalet de las Rozas hi estan empadronats la seva segona exdona i els dos fills en comú. Com que estan separats, l'exparella i els fills viuen en un altre adossat. La mare de Jiménez Arbe, que temps enrere havia estat regidora d'Esquerra Unida a las Rozas, constava com a propietària del xalet del seu fill, d'una oficina al mateix municipi i de diversos terrenys a Cantàbria, d'on era originària. Les investigacions revelen que Jiménez Arbe havia tingut diversos vehicles com una Renault Kangoo de color blanc. Però atenció, des del 2006 aquest cotxe estava a nom de la Soledad, la seva mare. El canvi l'havia fet quan la premsa va publicar que el solitari utilitzava una Renault Kangoo de color blanc per fugir. Per això la Guàrdia Civil no troba res quan va fer una recerca dels propietaris d'aquest model de furgoneta.
El comissari Alcázar i l'inspector Calvo creuen que la informació que els ha arribat d'Alacant és sòlida. Com que necessiten més indicis, van fins al carrer Galeno de las Rozas a inspeccionar el xalet on viu el sospitós. És un carrer sense sortida i amb molt poc trànsit.
Yo tengo, en la brigada que estaba yo, tenía un buen compañero también y amigo, se llama Santiago, Santiago Calvo. Fuimos andando y estuvimos observando la casa y nos sorprendió, vamos, nos llevó un poco la impresión de que estaba custodiada, porque tenía dos o tres cámaras de videovigilancia instaladas por él, posiblemente, porque no eran muy, no estaban demasiado bien puestas. Y el coche no se movía, no se movía hasta que una tarde, nada más de llegar, vimos que salía. Y entonces fuimos detrás de él y nos sorprendió que este hombre llevaba un control de todo lo que iban o por delante o por detrás. Y al ver su fisonomía, tenía los ojos claros, su constitución, su forma de moverse, tenía unas manos grandes y tal, vamos, está, acordamos que era un 80% con seguridad que podría ser él.
El cotxe que condueix és una furgoneta Renault Kangoo matrícula 9881 DPP, amb la part del darrere sense finestres. El cotxe té moltes coincidències, excepte el número de matrícula, amb el que es va fer servir en l'atracament del Banc Popular de la Moraleja, i amb el que va veure un pastor molt a prop del municipi de Toro, a Zamora. Amb tots aquests indicis, el comisario Alcázar se adrese al fiscal de Madrid.
Estamos en un punto que no podemos continuar las investigaciones como hasta ahora sin ponerlas en grave riesgo. No es conveniente mantener vigilancias continuas sin ningún apoyo técnico. Hay peligro que el sospechoso nos detecte y decida dejar de actuar o incluso huir al extranjero para eludir la acción de la justicia. Por eso nos gustaría que la Fiscalía nos apoye si pedimos al juez que se intervengan los teléfonos de Jiménez Arbe y que se le puedan colocar localizadores para saber dónde está sin tener que seguirle a corta distancia.
La Fiscalía dona suport als investigadors i el jutge autoritza la intervenció telefònica. Som a principis de juliol del 2007 i les escoltes comencen a donar resultats.
Él tenía entonces una novia brasileña con la que solía hablar por Skype. Una de esas veces, ya estando vigilado por la policía, ya oyen que le dice que va a ir a visitarle a Brasil, que tiene un negocio entre manos.
La novia hi treballa com a dependenta en un centre comercial de São Paulo. És soltera i mare d'una adolescent. La va conèixer en un chat d'internet i de seguida se'n va enamorar.
La cosa se pone caliente y ya se pone caliente de todo, pues el día que le ven salir y enfilar con el coche la carretera de Extremadura, sale de Madrid en dirección a Extremadura y ya pasa la frontera, va a Portugal, por la zona de Coimbra, hasta detenerse en Figueira da Foz, y ahí ya lógicamente ya la policia sabe que està preparant algo, que ahí va a volver a actuar.
Figueira da Foz és un dels nuclis turístics més coneguts de Portugal, famós per les extenses platges d'arena blanca. Està situat al nord, a 200 quilòmetres de Lisboa i a 40 quilòmetres de Coimbra.
És dijous 12 de juliol del 2007. El solitario arriba a Figueira da Foz amb la Renault Kangoo. Els agents que el segueixen, en col·laboració amb la policia portuguesa, veuen que passeja pels carrers d'aquest municipi turístic aparentment sense rumb. A la nit dorm a la furgoneta, que ha aparcat en una pineda als afores del nucli urbà. L'endemà al matí es lleva, va cap al poble i passeja. Ara ho fa per la zona on es troben la majoria de sucursals bancàries. Al cap d'una estona torna al cotxe i se'n va. Són 2:15 de la tarda. La policia, que l'està vigilant, veu que es dirigeix a l'avinguda 25 d'abril, a tocar de la platja. Aparca davant d'una sucursal del Banc Popular. Els agents estan molt atents.
Atención. El sospechoso está cerca de la sucursal del Banco Popular. Que todo el mundo esté preparado por si hay que intervenir.
Jiménez Arbe no entra al banc. Va a un bar, compra un entrepà i puja a la Renault Kangoo. Surt de Figueira da Foz en direcció a Espanya. A les 11 de la nit arriba al seu xalet de les Rozas i intenta comunicar-se a través de Skype amb la seva nòvia brasilera. No ho aconsegueix. A 10:45 de la nit de l'endemà ho torna a provar.
Quería contarte que he estado allí y he visto una cosa excelente, aunque todavía no ha habido nada. Yo creo que puede estar muy bien.
Oxía, que todo bien, ¿no?
Sí, sí, es muy bueno. Me ha gustado mucho.
Estoy algo muy contento.
Ya te contaré. Si todo va bien, tendremos una buena cosa.
Els investigadors descobreixen que Jiménez Arbe paga els impostos d'una nau industrial al municipi madrileny de Pinto. La nau està registrada a nom de la seva exdona, la mare dels seus fills. El 17 de juliol, els guàrdies civils que tenen vigilada la nau el veuen arribar amb la Renault Kangoo. Aparca al carrer i carrega un tipus de material que els agents no poden determinar. Estan convençuts que prepara un cop.
Les investigacions agafen embranzida. Els agents saben que les armes que el solitario ha utilitzat en els seus atracaments les havia comprat a Londres l'any 1990. Es tracta d'una metralleta de la marca Uzi, un revòlver Magnum 357 com el que utilitzava Clint Eastwood a la pel·lícula Harry el Sucio i dos pistoles. Totes estaven inutilitzades, però les havia tornat a posar en funcionament.
Él tenía mucha habilidad, tenía mucho tiempo y compraba piezas sueltas y casquillos o vamos y cañones y todo tipo de piezas en ocasiones por internet y recibía sin ningún problema de Estados Unidos y él iba así montando su armamento, claro. You want it
darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Amb Carles Porta.
Les escoltes telefòniques aporten una dada definitiva.
Te he enviado 250 euros. Y si todo sale bien, seguro que la semana que viene te podré mandar más dinero. Luego ya iré yo a Brasil y nos casaremos. ¿Qué te parece, mi amor?
Estoy deseando que vengas. Una cosa. ¿Podría usar los 2.000 euros que tengo para montar la tienda de ropa con mi amiga?
Sí, claro, no hay problema. Pronto tendrás más dinero. Por cierto, ¿cómo se dice en portugués? Quiero hablar con el jefe. Voy a salir el domingo. No podré llamarte por teléfono durante 2 días. Pero estaré de vuelta el martes por la noche y ya te contaré.
El diumenge és 22 de juliol del 2007. Al matí, Jiménez Arbe surt del seu xalet de les Rozas. Condueix la Renault Kangoo de color blanc en direcció a la frontera. Un cop a Portugal, canvia la matrícula espanyola per una del país. Passa la nit a la mateixa pineda on es va instal·lar en el primer viatge. L'endemà, dilluns, puja la furgoneta. El segueixen agents de la policia espanyola en col·laboració amb la policia portuguesa. Es dirigeix al centre del poble. Falten 20 minuts per la una. Al carrer hi ha moviment. Els veïns compren i fan encàrrecs. Els turistes van a la platja. A part que en un pàrquing descobert al davant de la sucursal de la Caixa Rural Agrícola. L'anar i venir de clients és constant. El solitario surt del cotxe. Va amb una jaqueta ampla i una perilla postissa. En una mà hi porta un maletí. José Almeida Rodríguez era el subdirector de la Policia Judicial de Coimbra i va parlar amb Antena 3.
Vam fer servir una estratègia, una espècie de cavall de Troia. Vam posar un cotxe amb diverses persones a dins, un cotxe tancat, amb una porta de tancament lateral. Vam aparcar el cotxe a prop del banc. Quan ell arribava al banc, vam fer servir el cotxe. Vam obrir la porta i al mateix temps 6 inspectors li van saltar al damunt i li van agafar les mans, de manera que no es pogués resistir.
No l'han deixat ni entrar al banc. Els policies estaven detenint un dels homes més buscats. Feia 14 anys que li seguien el rastre, però no hi havia manera d'atrapar-lo, mentre ell no parava d'atracar bancs. L'amor i les ganes de marxar a Brasil li van fer abaixar la guàrdia i aquell dia a Portugal segurament anava massa confiat. Fixeu-vos quines coses té la vida. Un home amb el sobrenom del solitario, perquè sempre actuava sol, acaba sent enxampat perquè un company d'atracaments de joventut el va delatar. Algú amb qui havia comès petits delictes més de 14 anys abans va ser qui va donar el seu nom a la policia. Però ara que el tenen detingut, els investigadors hauran de demostrar que ell és realment l'autor de tots els atracaments i de la mort dels dos agents de la Guàrdia Civil de Trànsit. Comença ara una feina important i seriosa per trobar proves. A nosaltres, però, se'ns acaba el temps. Veurem què troben a casa seva, sentirem què va passar al judici i veurem com aquest home va fer escola. Tot això en el pròxim capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Grims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Mercè Folch. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. You're feeling it's driving.